Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts i obrim aquesta tercera hora al Penedès en xarxa amb el Català al carrer. Comencem saludant la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja es troba a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquí una estona s'incorpora la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i d'aquí a uns minuts obrirem línies i començarem a jugar amb el concurs que ens prepara cada setmana la Teresa. Abans, però, un avís per navegants, i és que s'acaben ja les inscripcions per a aquells que es vulguin examinar d'algun certificat de català a la primavera.
Sí, i tant, això, demà és l'últim dia, eh? Avui som 16, oi? Sí, demà, dia
17. Avui
16. Sí, doncs dia 17 acaba aquest període d'inscripcions per les proves, diguem, per lliure, per treure's algun títol de nivell de català. Aquestes proves que convoca la Direcció General de Política Lingüística, ara són les inscripcions, però les proves, de fet, són entre maig i juny. S'han de fer en línia a través de la web de la Generalitat, de tràmits.gencat, i bé, un cop entreu allà, o també buscant certificats de català així amb un cercador, doncs també hi anireu a parar, si encara us hi voleu inscriure. Hi ha convocatòria de tots els nivells. A Vilafranca es farà el B2 i el C2 i a Vilanova es farà el C1, a part d'altres poblacions, però així com a més properes, si voleu anar a Barcelona, doncs també se'n fan allà.
I quan t'inscrius ja tries on t'examines?
Sí, has de triar la població on vols fer la prova. Ja es fa tota la tramitació, llavors ja t'arriba un document per pagar una taxa, si cal. Recordem que les persones aturades i jubilades no paguen res, és gratuït. També hi ha reduccions per famílies monoparentals o nombroses. I la resta, doncs, si fas un C1 o un C2, pagues 53 euros i els altres certificats 22 euros. Això són les taxes que hi ha per, en el moment que inscrius, fas el pagament i ja està. De fet, a la inscripció.
Ens deies que els exàmens són entre maig i juny, perquè sí, es dilaten una mica en el temps, van fent.
Sí, perquè clar, aquests exàmens sempre es fan en dissabte, i llavors el dissabte que hi ha B2, doncs no hi ha C1, o sigui, el dissabte que es fa només un nivell, no es fan tots el mateix dia. Ara no tinc el calendari al davant, però crec que el C1 és el juny, el 5 de juny, jo diria, i el B2 i el C2 és en dos dissabtes del mes de maig. O sigui que el C1 aquesta vegada cau una mica més tard, no sé, això depèn dels calendaris com van, però sempre les proves són en dissabte. Això sí, com que bé, es fan així per lliure, doncs per facilitar, suposo, que les persones que treballen durant la setmana ho tinguin més fàcil per fer aquesta prova. Tot i que quan són exàmens oficials els treballadors tenen dret a demanar unes hores per fer un examen, però bé, val més facilitar les coses, no?
Però veieu que hi haurà demanda, hi ha interès?
El nombre d'inscrits ha anat baixant bastant en els últims anys. Ara, les circumstàncies actuals són diferents en tot i també no ho sé, però han anat baixant molt. La gent cada vegada ja està més formada per estudis, doncs la majoria d'estudiants ja tenen un nivell equivalent de català, no necessiten aquest certificat especial o homologat, però jo crec que continuarà en la mateixa línia. O sigui, abans hi havia unes demandes que ens havíem de demanar aules a l'institut, que no s'hi cabia. Ara tot això és més reduït, clar, perquè és això, la formació de les persones que estudien a Catalunya, doncs ja té un nivell de català que no necessita fer un examen extra.
Però en funció de l'edat, ara mateix han convocat força places d'oposicions i aquests certificats puntuen. I depèn de l'edat que tinguis, sí que has de certificar aquest nivell de català, no?
Sí, depèn de l'edat i del nivell d'estudis. Clar, a més pots tenir un C1, però el que també puntua molt és el C2. Si tu has estudiat l'ESO o el BUP fins a uns certs anys, pots tenir l'equivalent al C1, però no al C2. El C2 te l'has de treure per alguna altra banda. I això sí que hem vist més demanda, sobretot de cursos de C2, i els exàmens també han pujat una mica per aquesta part que puntuen. Potser els que han baixat una mica més és el B2, perquè és un certificat que que no es demana gaire per entrar a llocs
de treball.
No? Sí, és clar, és un nivell més baix i no... Si ja necessites demostrar algun nivell, llavors ja és el C1 el que es necessita. El que abans en dèiem simplement C i ara en diem C1, i el que era el D abans, ara és el C2.
Teresa, ara si et sembla anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens parlin d'etimologia. Eli, explica'ns.
Doncs una setmana més, la que torna a acompanyar-nos fidels a la cita de tots els dimarts en aquest Català al carrer des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, com anem? Molt bon dia.
Bon dia, Eli.
La setmana passada aprofitàvem per parlar del carnaval, aquestes dades festives i de totes aquestes paraules que tant recorden el carnaval, com aquesta disbauxa, aquesta gresca, aquesta xerinola. I Sílvia, no sé de què parlem avui.
Doncs mira, fa unes setmanes vam parlar de noms comuns que provenen de noms propis, els epònims, de noms propis de persona concretament. Doncs bé, avui parlarem de noms, de paraules, que provenen de noms de lloc, de topònims. De fet, la setmana passada vam parlar de xerinola, que venia de Cerignola, una població del sud d'Itàlia. Doncs bé, aquesta en seria una. I bé, aquest estiu passat vam poder gaudir dels articles de la secció Viatjar de Paraula al diari VilaWeb, en què Martí Crespo ens va donar a conèixer molts mots comuns que provenen de topònims. I n'hi ha un gabadal. Jo n'he recollit uns quants i aquesta setmana i la setmana que ve doncs, us en donaré a conèixer uns quants.
Perfecte, doncs som-hi a veure què ens useu.
Va, comencem amb alguns noms d'animals, com la taràntula. La taràntula ve de l'italià taràntola, amb referència a la ciutat de Taranto, a la regió de Taranto, en italià Taranto, en català Tàrent, al sud d'Itàlia, que és un lloc on abundaven aquest tipus d'aranyes, tan lletges i tan...
No ens entren ganes d'anar-hi, eh?
Doncs és molt bonic, es veu, aquesta regió. Jo no la conec, però és bonic, que diuen. La paraula indiot o gall d'indi, d'on ve? De les Índies, en referència a Amèrica. I la paraula sardina, el peix sardina, doncs de Sardenya, de l'illa de Sardenya, de l'illa mediterrània de Sardenya, que també és un mar on abunden. I parlem de fruites, també. La síndria ve de Sind, una regió del Pakistan actual. Sind. I el codony ve del llatí vulgar cotonium, que és una alteració del grec kidonion, que té el mateix significat, pròpiament kidonion melon o pomes de Kidon, que és un port de Creta, actualment canià, d'on procedien els millors codonys. I el préssec ve de Pèrsia. Malum persicum, en llatí malum persicum, és fruita de Pèrsia. I bé, en el camp culinari hi ha força paraules que tenen un origen toponímic, com ara algunes són molt òbvies, com Frankfurt o hamburguesa. La llangonissa, la llangonissa d'on ve? Del llatí lucànica, botifarra, llangonissa, perquè es feien a Lucània, regió del sud d'Itàlia. Sempre anem a parar al sud d'Itàlia,
Sí, estem allà, ens hi movem.
Sí, sí. I bé, una que em va sorprendre força és el biquini, l'entrepà de pernil i formatge amb pa de motlla, Doncs bé, ve de la sala biquini. O sigui, és una sala, en aquest cas és una, la sala biquini, que és on es va popularitzar als anys 50 i 60. Bé, molts àpats els acabem amb un cafè. Un cafè, d'on ve cafè? Sembla, algunes hipòtesis diuen que ve de la regió etíop de Caf. Cafa. I també amb algunes begudes espirituoses. Moltes provenen de topònims, també. Armanyac, un armanyac, a la Gascunya, França, un conyac de la ciutat francesa, mm-hmm. conyac, una copeta de xampanya, que vam també amb copetes de xampany, o un porto, un xerès, una malvasia, malvasia que és el nom d'una beguda espirituosa dolça, que també és el nom d'un raïm, raïm que prové de Monemvasia, Grècia, que és d'on prové aquest, aquest raïm.
Doncs, Sílvia, si et sembla,
ho deixem,
ho deixem aquí. La setmana vinent en continuem coneixent més. Un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres.
Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Després de descobrir l'origen d'alguns topònims, seguim des dels estudis de Ràdio Vilafranca amb la Teresa Casanelles i el concurs. Obrim línies al 938-87-26-26. Està a la vostra disposició perquè truqueu, jugueu, concurseu i tingueu opcions de guanyar el llibre que avui regalarem, La cabana de l'oncle Tom, de Harriet Beecher Stowe, traduïda per Alba de Déu a l'editorial A de Siara recentment, i ens diuen que és la primera vegada que es tradueix clarament en català, perquè hi havia altres traduccions però eren versions reduïdes. Aquest és el nostre premi, i Teresa, quan vulguis, un primer parell de frases.
Sí, doncs vinga, comencem. A veure, la primera. Si us dormiu, no sabreu com acaba la pel·lícula, o com acaba el programa, podríem posar aquí. O bé, si us adormiu, no sabreu com acaba la pel·lícula. Doncs va, què hem de dir en aquest cas? Si us dormiu o si us adormiu? És una variació d'una lletra, eh?
Una A.
Una A que posem al davant. Dormir o adormir? Quina seria la forma en aquesta situació, en aquest context, eh?
Tenim una primera trucada. Si llences un segon parell de frases, donarem opcions a que truquin més persones.
Molt bé, doncs l'altra. Han augmentat les tarifes dels mitjans de transport de Barcelona. O bé, han augmentat les tarifes dels medis de transport de Barcelona. En aquest cas, què parlarem, de mitjans de transport o de medis de transport? A veure.
Truqueu-nos al 938-87-26-26. Avui regalem La cabana de l'oncle Tom. I qui ha trucat ben ràpid, és l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, ho tens molt clar, no?, si has anat tan ràpid.
Ah, no, perquè no les havia sentides quan he trucat.
Ah, carai, així...
Mira, que valenta.
Sí, tant.
Però doncs... vull dir, és que ho faig perquè així després no em vaig esperar.
Molt bé, doncs llavors torno a dir la primera que hem dit.
Ah, bueno, si voleu la segona també.
La que vulguis.
La que vulguis.
No, m'és igual. Digues la primera, doncs com era.
Va, la primera.
A dormir.
Ah, doncs així sí que l'has sentit, eh?
Sí, és que el telèfon, o sigui, no s'ho sé explicar, la ràdio deia... Després del telèfon. Vull dir, una cosa com rara.
Bé, perquè el so no arriba per la mateixa via, suposo. No sé, això la Sílvia ho sap tècnicament, oi?
Hi ha una miqueta de retard, Eulàlia, uns segons, cosa de la TDT, però vaja, no és greu.
No, perfecte, però és adormir, no?
Doncs molt bé, aquí en aquesta opció, la bona seria, si us adormiu, no sabreu com acaba la pel·lícula. Molt bé, en aquest cas havíem de dir adormir. Ja mirarem quines diferències tenim en tot això.
Si vols l'altre, també te la dic.
No vull. Ja en tenim prou amb una.
Ja tens número, el número 1. Que vagi bé, Eulàlia.
No toca mai, no.
Gràcies, bona setmana.
Adéu.
I ara saludem la Rosa Maria. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El número 2 per tu, Rosa Maria.
Molt bé.
Doncs bé, ja vas per la segona, tu, eh?
Sí. Sí, sí, però me la pots tornar a repetir?
Sí.
Perquè saps què passa? Que estava en espera i entre que sentia la senyora aquesta, la ràdio i tot plegat...
Se t'ha barrejat. No, teniu...
Sí, una mica sí.
Molt bé.
És que jo volia trucar per la primera i llavors, mentrestant, ja hi havia una trucada en espera. Bueno, és igual.
D'acord, doncs, no passa res, et dic la segona, ja està.
Sí.
A veure, han augmentat les tarifes dels mitjans de transport de Barcelona. O bé, han augmentat les tarifes dels medis de transport de Barcelona.
No, mitjans de transport.
Mitjans, en el cas de transport, sí. Aquesta paraula ens ha sortit algun altre dia, però avui parlant del transport, Doncs també, són mitjans. Perfecte.
Mitjans de transport.
Molt bé, fantàstica. Avui ho sabeu
bueno,
tot.
Doncs, vinga.
Molt bé,
aquesta senyora sort. Diu, a ella no li toca res, però a mi sí que m'ha tocat alguna vegada, i m'agrada. Per això m'animo més a trucar.
Veus, i l'Eulàlia Rondina, però també li ha tocat. També li ha tocat alguna vegada.
Jo ho dic, a mi m'ha tocat un parell de contes. Sí, sí, i a veure, toca.
És que els nois són tots, vull dir que
sí,
tenen l'un com l'altre, no?
Sí.
Rosa Maria, gràcies per trucar. Fins aviat.
Vinga, aneu-ho fent, que, sí? que ens ensenyeu molt,
T'agrada.
Molt bé, molt bé. Continuarem, doncs.
Ja ho saps, Teresa.
Adéu, Teresa.
Gràcies. Vinga, vagi bé.
A més, la Teresa és molt amable i molt maca i tot això.
Oh, gràcies,
I
gràcies.
I explica molt bé, de veritat, sí, no.
Ai, que la Teresa...
Molt bé, molt bé, me n'alegro que s'entengui, perquè a vegades costa una mica explicar algunes coses,
No, ets molt didàctica, vull dir, ho fas molt
perfecte,
bé, de veritat.
Perfecte.
Almenys per mi, però crec que en general.
Doncs vinga, gràcies.
Gràcies per la floreta, Rosa Maria. Bona setmana.
Vinga, sí, la floreta. No, i no el perdeu, aquest programa,
Mira,
jo sóc molt fan de vosaltres, Vull dir, sempre que puc, a vegades us escolto i no puc trucar perquè faig altres coses, però sí, us escolto.
Gràcies.
No? Molt bé, gràcies.
Vinga,
adéu-siau.
Adéu. Teresa, què et sembla...
En diem una altra?
Això?
Sí, jo crec que sí, home, de tant en tant alguna floreta també està bé.
Oi que sí? Ajuda.
No, és veritat que hi ha paraules o hi ha coses que costen una mica d'explicar i penses per ràdio també no sé si s'acaba d'entendre o no, per tant també està bé de saber que com a mínim s'entén el que expliques, no? Doncs en deixem anar una altra.
I tant.
Aquesta és una mica potser més difícil, però vaja, en total tenim dues opcions, per tant, qui ens truqui només ha de decidir entre una frase o l'altra. A veure la frase. Comparada amb els deutes que tenim, aquesta quantitat que ens reclamen és menyspreable. Fixem-nos en aquesta paraula, menyspreable. O bé podem dir, comparada amb els deutes que tenim, aquesta quantitat que ens reclamen és negligible. Aquí ens hem de fixar una mica això en el contingut, en uns deutes que tenim, comparem amb una quantitat i llavors hem de dir que és menyspreable o bé és negligible.
Dues paraules completament diferents.
Sí, aquesta vegada són completament diferents, però les utilitzem, o l'una o l'altra, en una situació que no és l'adequada, que és el que volem esbrinar aquí, en aquesta frase.
Truqueu al 938-7-26-26 i jugueu amb nosaltres per aconseguir la cabana de l'oncle Tom, publicat per Adesiara Editorial. Explica'ns la diferència entre dormir i adormir-se.
Sí, a veure, hi ha diferència de significat i després diferència de l'ús que es fa del verb, la composició. Però bé, significat. El verb dormir, doncs, és estar algú allò en estat de repòs, que en aquell moment no sent ni veu res, durant un període de temps, dormir. És un verb que diem que és intransitiu, per exemple, diem la nena dorm plàcidament, o avui només he dormit 3 hores, i està en aquest estat de repòs. Després tenim el verb adormir. Adormir indica un procés que encara no està complert del tot. Si fem servir adormir sense el pronom, no adormir-se, sinó adormir, doncs té el sentit de fer dormir algú altre. Per exemple, intentava adormir el nen cantant-li una cançó. Si no adormen la nena ara, després no dormirà. O sigui, aquest adormir vol dir fer dormir algú altre. En aquest cas diem que és transitiu i això vol dir que té un complement directe, però bé, això ja és una mica més complicat, no? Però és aquest sentit. I després tenim el verb que de fet ens sortia en la pregunta, que és adormir-se. Sempre porta aquest pronom al darrere i es fa servir quan el que diem és que ens comencem a adormir, Quan m'adormo al sofà, després ja no dormo al llit, És el moment en què comences a agafar el son. Si us adormiu fent aquesta tasca, en farem una altra de més dinàmica, aquest adormir-se. I a la frase que preguntàvem dèiem, si us adormiu, no sabreu com acaba la pel·lícula. Veieu que hi ha aquest pronom al davant, aquest ús, per tant és el verb adormir-se, no dormir-se. I encara que potser a algú li sembli estrany, però és cada vegada més habitual sentir aquest dormir sense la al davant, per influència del castellà, Perquè en castellà tot és dormir-se. I llavors en català doncs hi ha una certa facilitat a eliminar aquesta del davant.
Anem a saludar la Mercè, que fa una estoneta que s'espera. Bon dia, Mercè.
Hola, bon dia. Bueno, m'haureu de repetir les paraules perquè no les he fet servir mai.
Ah, d'acord. A veure, et repeteixo la frase.
Vale.
Comparada amb els deutes que tenim, aquesta quantitat que ens reclamen és menyspreable. O bé podem dir que aquesta quantitat que ens reclamen és negligible.
Menyspreable, poder, perquè no ho sé, no...
Però et sona més el menyspreable, sí. Oi? Mm. Doncs bé, per això ho diem, perquè no és la bona, no és menyspreable.
Veus?
En aquest cas hauríem de dir negligible. Ja hem dit que era una situació una mica més difícil i explicarem una mica la diferència entre l'una i l'altra, eh? Però molt bé, ho has intentat i ja està. De fet, ho hem resolt.
I tant. Mercè, gràcies. Tens el número 3.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia.
Adéu-siau. Un últim parell de frases.
Sí, vinga. Res no l'amoïna, s'ho tira tot a l'espatlla. O bé, res no l'amoïna, s'ho tira tot a l'esquena. Què diem? Que s'ho tira tot a l'espatlla o s'ho tira tot a l'esquena?
Truqueu-nos al 938-7-26-26 i també ens has d'explicar millor perquè són mitjans de transport i no medis de transport.
Sí, aquesta ja ens havia sortit algun altre dia en un altre context. Bé, el mitjà doncs, és allò que ens serveix per arribar a un fi. Per tant, en aquest cas, el mitjà de transport és el que ens serveix per transportar-nos d'un lloc a un altre. També havíem parlat ja de mitjà de comunicació, o hi ha mitjans audiovisuals, o bé, en tots aquests casos direm mitjà. I medi, doncs, simplement és l'element, la substància que envolta alguna cosa, l'aire, l'aigua, això és el medi, o el medi ambient, que també utilitzem sovint. Però en tots aquests altres sentits, doncs, hem de dir mitjà, o mitjans, en aquest cas, mitjans de transport.
Anem per l'últim parell de paraules. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 4 i ataca quan vulguis.
A veure, aquesta que he sentit ara últimament, sí. Me la podeu repetir, sisplau?
Sí. Res no l'amoïna, s'ho tira tot a l'espatlla. O bé, res no l'amoïna, s'ho tira tot a l'esquena. Què et sembla?
No sé, jo diria...
Tu què diries?
A l'espatlla.
Tu diries a l'espatlla? Vols dir? Vols dir que diries això?
L'esquena, sí, és veritat.
Sí, és una frase que encara es fa servir i és de les encara bastant utilitzades.
Sí, Iuri... potser és d'una altra manera.
Clar, sí,
sí. De vegades hi ha preguntes trampa.
Ah, exacte. No, aquesta no tenia trampa, de fet el que ha de dir s'ho tira tot a l'esquena.
Sí, que és el que diem més habitualment.
Sí.
Però, clar, he pensat, potser no és correcte, doncs.
Passa perquè... que hi ha una confusió entre esquena i espatlla, perquè espatlla és el que s'assembla més amb l'espalda en castellà, i a vegades sí. Es fan aquestes confusions. Però hem de dir que s'ho tira tot a l'esquena. Perfecte.
Molt bé.
Resolt.
Gràcies, Eulàlia, i sort.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Adéu.
Sempre ens ho tirem tot a l'esquena.
Sí, a l'esquena, sí.
Perquè l'espatlla, quan l'utilitzem?
L'espatlla és una part del cos que entre el coll, diguéssim, i el braç, i ja està. Això, de fet, és una frase feta, clar, no, realment no agafem res que ens tirem a l'esquena. I la forma que té s'ho tira tot a l'esquena, però hem de distingir això. Com a part del cos, l'esquena doncs, és la part posterior del cos humà, d'una persona, i l'espatlla és la part que hi ha entre el coll i el braç. I com a frase feta, doncs és tirar-s'ho a l'esquena. A vegades també sentim dir a les esquenes,
en plural.
Sí, perquè en castellà això es diu echarse alguna cosa a les espaldes. I aquest fet del plural, doncs també diem a les esquenes, o fins i tot a les espatlles, perquè s'assembla més a espalda.
Anem a regalar la cabana de l'oncle Tom, perquè són gairebé 11:45. Escull un paperet, el 4, Eulàlia, l'última trucada. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir el teu premi. I Teresa, la setmana vinent més.
Molt bé, doncs fins dimarts.
Gràcies, us deixem amb les notícies. Fins ara.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Sant Quintí inicia les obres de les places de la Pallissa Roja i dels Bastoners. Ahir van arrencar les obres de millora de l'ordenació de la plaça dels Bastoners i de la plaça de la Pallissa Roja al municipi penedesenc de Sant Quintí de Mediona. L'objectiu d'aquestes obres és ordenar les places d'aparcament, així com la mobilitat i l'entorn. Aquestes obres tindran una durada aproximada d'entre 3 setmanes i un mes i durant aquest temps a la plaça de la Pallissa Roja no s'hi podrà estacionar, però sí circular. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha habilitat alternativament diferents espais d'estacionament al municipi, com són l'aparcament de davant del bar-restaurant Atlante o el lateral de la carretera de Sant Joan des del número 5 i fins al 25. Cunit instal·la aparcadors de bicis en la via pública. La mobilitat en bicicleta o patinet, a més dels riscos de compatibilitzar-la amb la circulació de cotxes, té l'inconvenient de què fer amb aquest vehicle una vegada s'arriba al destí. L'Ajuntament de Cunit ha començat a instal·lar uns calaixos per guardar la bicicleta de manera segura. De moment ja ha col·locat un mòdul per a 6 bicicletes al costat de l'estació de tren. L'objectiu és facilitar que els veïns que prenguin el tren puguin desplaçar-se en bicicleta pel municipi i poder deixar-la tancada amb seguretat per evitar robatoris o que pateixin danys. El sistema funciona amb una aplicació de mòbil. L'usuari podrà saber si hi ha espai en aquests calaixos. En aquest cas, en arribar al costat de l'estació amb la mateixa aplicació, podrà obrir i tancar el calaix. De retorn, podrà recuperar la bicicleta. En el cas que fallés l'aplicació, també disposarà d'un codi de seguretat per obrir el mòdul. Us parlem ara de l'exposició pública del projecte de reurbanització de l'entorn del Castell de la Granada. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Granada va aprovar inicialment el projecte de reurbanització de l'entorn del Castell de la Granada, gestionat per l'Àrea d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona i redactat per Èlix Arquitectes Associats. Ara se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies mitjançant un anunci a butlletí oficial de la província de Barcelona, a la pàgina web i al taulell de dictes de l'Ajuntament als efectes del seu examen i presentació de reclamacions, si fos el cas. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi formulat cap tipus d'al·legació ni reclamació, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. El termini d'exposició pública acaba el dia 10 de març. El projecte té un pressupost de 467.000 euros i el seu termini d'execució és de 5 mesos. I aquesta setmana retiraran 4 plàtans d'ombra al carrer Missa Rufet de Vilafranca. Avui s'inicien les tasques prèvies per la substitució de 4 plàtans d'ombra situats al carrer Misser Rufet. Els treballs implicaran la retirada d'una soca d'un antic plàtan sec, la tala d'un exemplar molt vell i la retirada de 3 arbres mitjans que estaven massa propers a les façanes dels edificis. Els plàtans seran substituïts quan es facin els treballs de la temporada de replantació a tot Vilafranca en les properes setmanes. Al carrer Misser Rufet es plantaran exemplars d'una altra espècie, l'auró blanc. Aquesta actuació es fa per millorar qualitativament l'arbrat viari, canviant els exemplars que estan en estat molt precari o que no tenen possibilitat de desenvolupar-se convenientment. La replantació es farà amb una espècie similar als plàtans, però amb un potencial de creixement menor per tal que puguin desenvolupar-se atenent a l'espai disponible. La replantació dels escocells amb la nova espècie es preveu que es faci durant aquesta mateixa campanya de plantació en les properes setmanes, juntament amb 56 arbres més.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Com cada dimarts a aquesta hora parlem de pantalles, de streaming, de tele, de contingut audiovisual. Després el mireu en el format que vulgueu. Ho fem amb en Carles Gala, que en sap un niu. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Avui hem de començar parlant d'aquesta nit electoral, d'aquest 14F, d'aquest diumenge, i com i què van fer les diferents cadenes, tot i que no moltes van jugar aquesta carta.
Sí, doncs el diumenge electoral, doncs sempre, diguem-ne, són dies en què les televisions es poden lluir, sobretot de tecnologia, de realitat virtual, d'informació, de periodisme, i és el que fan especialment doncs, les cadenes públiques com són Televisió Espanyola i TV3, i a nivell de seguiment informatiu, doncs sí que les privades van fer un cert acostament en els seus informatius, però bàsicament diríem que és la Sexta, aquella cadena que més ha tingut seguiment a nivell electoral, no només doncs, organitzant el debat electoral, per exemple, i fent els programes especials, sinó que aquella nit doncs, també van fer una llarga programació dedicada només a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Els tres principals actors qui es van dur el gat a l'aigua van ser TV3, evidentment, és el paper que li pertocava, La Sexta, amb Ferreres i els seus habituals, i Televisió Espanyola, que també va jugar a dues bandes, des dels estudis de Madrid i des de Sant Cugat.
Sí, en aquest cas, com bé deies, doncs TV3 lidera la nit de manera sòlida, contrastada, ha sigut el canal on els catalans han triat seguir la nit electoral. Sí que és veritat doncs, que darrere, no tinc els números exactes de Catalunya, però sí que en segona posició ha quedat La Sexta, però a força distància ja de TV3, i ja la que ha tingut menys audiència, la que menys gent ha vist, ha sigut la U de Televisió Espanyola. A nivell d'audiències espanyoles, diria, si en fa no fa, doncs també La Sexta com a líder, i Televisió Espanyola que també doncs, bastant enrere. Estem parlant que La Sexta s'emporta un 10% aproximadament de l'audiència, i la U de Televisió Espanyola doncs, un 5,5%.
I TV3 s'enduria el gat a l'aigua, com pertoca, evidentment, molts mitjans abocats, amb un 35% de quota, he trobat.
Ah, doncs déu-n'hi-do, amb un 35% és moltíssim, eh? És a dir, que a Catalunya sí que molta gent, doncs clar, lògicament, nit electoral, la gent vol saber què passa i s'emporta doncs, a aquesta dada important. Dir-vos també que a nivell tecnològic, doncs TV3 va tornar a ensenyar-nos aquesta realitat virtual, en el que doncs, els gràfics es dibuixaven directament al Parlament i en això, doncs aquesta vegada vam veure que va passar el color, eh? Fins ara estàvem acostumats a aquell blanc neutre i aquesta vegada han passat a tenir color, eh? La sala de plens del Parlament, i en aquest cas, doncs, potser fins i tot diríem que era més maca, que altres anys. I després, sí que com a novetat en aquest cas és que la U de Televisió Espanyola doncs va estrenar el plató del que serà el telediario, de fet, del que és el telediario des d'ahir dilluns, i de fet ahir doncs, a Televisió Espanyola ja es va estrenar aquest telediario com els telediarios, és a dir, aquest plató pels telediarios, però diumenge el que van fer va ser com una preestrena del que vindria, i ja van fer servir el plató del telediario, juntament amb el plató també que hi havia a Sant Cugat, un plató molt diàfan, amb unes pantalles interactives, unes pantalles que a més es mouen a la vegada que es mou el moviment de la càmera, espectacular, eh? Realment la tecnologia és punta en aquest plató, i vam veure'l doncs, també amb aquesta realitat augmentada, amb un parlament, amb una sala de plens del Parlament de Catalunya, en el que també s'anaven dibuixant els colors dels resultats. Per tant, bé, jo crec que al final un plató espectacular que s'assembla molt al d'Antena 3.
Una nova escenografia que tenien a punt de solfa de feia temps, tu ens n'havies parlat i han anat ajornant l'estrena, no?
Sí, l'estrena estava prevista el dia 11 de gener, va arribar el temporal Filomena i això va fer doncs, que paressin màquines perquè realment molts dels treballadors de Televisió Espanyola i tècnics no podien arribar al plató i això va fer doncs, que ho haguessin de posposar, i de fet ho han posposat directament ja per la jornada electoral de diumenge i des d'ahir dilluns doncs, que ja és el plató diguem-ne habitual del telediario, no només arriba amb un nou plató sinó també arriba amb una nova imatge gràfica de tot plegat, per tant diguem-ne que Televisió Espanyola va aprofitar per posar-se a fer estrenes importants. I TV3, com dèiem, líder de la nit, per exemple, sentíem això a les 8 del vespre, just abans de donar a conèixer el sondeig.
B Victòria ajustadíssima d'Esquerra Republicana, que guanyaria en escons, però frec a frec amb el PSC, que s'imposaria en percentatge. La tercera plaça seria per Junts. El sondeig de TV3 dona Esquerra Republicana de Catalunya com a guanyadora de les eleccions. 36-38 diputats li dona a la candidatura de Pere Aragonès, que suposaria una millora.
Bé, són dades del sondeig que després TV3, justament el sondeig de TV3, no va tenir gaire a veure amb el que va ser el resultat final. Potser el del periòdico i el de BTV es va costar força més.
Parlàvem de la tecnologia, de l'escenografia, dues cartes que van jugar tant TV3 com la Uno amb aquest nou plató, amb aquesta nova escenografia tan i tan esperada. En canvi, la Sexta, en aquest sentit, molt senzillet, molt discret, molt vícia.
Sí, de fet van no aprofitar el plató de televisió que van tenir en una nau industrial d'aquí de Barcelona, no sé si de Barcelona, d'Hospitalet, o no sé ben bé quin lloc estaven, però van llogar una nau on van fer el debat el passat divendres o dijous, i en allà va ser on es va fer el programa especial, i van aprofitar doncs, el mateix decorat, la mateixa il·luminació i tot plegat, amb unes taules on al final doncs, eren molt diàfanes i tot un plató molt obert, i allà és on es va fer el programa especial de la Sexta.
Jo vaig anar fent zapping i no vaig topar en aquest moment, però sí que he vist que a Twitter hi havia sobretot molts professionals, molts periodistes, companys, a vegades de la mateixa primera, que es queixaven de la cridòria de Cerdà i de la Rahola.
Clar, és que posant un mateix plató Cerdà i Rahola, de fet...
És arriscat, oi?
Sí, és arriscat, ja ho saps. A més, ells estaven abans amb una tertúlia radiofònica a RAC1, en la mateixa tertúlia, i cada setmana eren batusses, i fins que el Cerdà va dir que n'hi havia prou i va marxar de la tertúlia i no va tornar mai més. En aquest cas, doncs, bé, ja ho sabien el que anava a passar, si posaven el Cerdà i la Rahola junts. Suposo que era part del xou televisiu, també.
Hem comentat algunes dades d'audiència, però qui ho va petar és una telenovela d'Antena 3, Más Mujer. No tinc ni idea de què va, però ja t'ho dic tot.
Al final, fixeu-vos que estem dient que les audiències d'Espanya és un 10%, un 10%, un 5%, el 17% se l'emporta també un lloc, suposo que és una sèrie, una pel·lícula, es diu Mi Hija, no sé si la van fer al migdia, però va ser qui es va emportar, diguem-ne, l'audiència més forta del dia. Un programa que es diu Mi Hija, amb un 17% de share, Domingo Deluxe, amb un 14%, per tant, bé... No són els líders del seguiment, diguem-ne, electoral a Catalunya pel que fa a Espanya.
De tota manera, tocava començar amb aquest repàs a la nit electoral i ara anem a comentar que ens expliquis estrenes que arriben aquesta setmana. La més sonada, perquè hi ha dos pesos pesats de la comunicació a Catalunya, és Nexes, amb Terribas i Basté.
Això mateix, un programa que s'emetrà en directe des de la Fira de Barcelona amb un plató espectacular, suposo que tots ho heu pogut veure amb aquestes promocions que van sortint per televisió, és un mosaic al terra, ells li diuen que és un rusc, com un rusc d'abelles, de fet té la forma d'això, i serà un plató, doncs, això, amb moltes pantalles, amb molta interacció, i de fet és un programa en el que Jordi Basté i Mònica Terribas es posen al capdavant d'aquest... Doncs, aquest espectacle que ells diuen en el que s'anomena Nexes. És un nou format de programa que, com dèiem, s'estrena aquest mateix dimecres a la nit, amb 100 persones que respondran preguntes que tots ens hem fet alguna vegada i que segurament no ens hem atrevit a respondre en públic. Segons expliquen, compartiran la seva vida i experiències amb Mònica Terribas i Jordi Basté, que codirigiran i copresentaran aquest talk show des del respecte professional, la passió per la comunicació, l'amistat i la complicitat que els uneix des de fa anys, segons explicant en el mateix enrota de premsa de la presentació d'aquest nou programa. Al final, com dèiem, serà en directe, en aquest plató d'annexes a Fira de Barcelona, a distància, amb seguretat, i donant doncs, temes transcendentals de la vida, com podrien ser doncs, la passió, doncs, l'amistat, i temes que aniran sortint en aquest programa cada setmana. Per tant, Nexes, a partir de dimecres, a TV3.
Cada setmana, 100 persones valentes es posaran davant del mirall.
Compartiran experiències i decisions que han pres a la vida.
100 veus inèdites fugint de convencions i prejudicis.
Cada setmana, 100 persones faran un pas endavant.
I descobrirem com això ens pot arribar a connectar.
Això és Nexes.
Històries que ens uneixen.
Nexes. A TV3, dimecres 17 de febrer, estrena.
El que sí és agosarat i se'ls ha de reconèixer l'esforç i la valentia a priori és posar 100 persones juntes en plena pandèmia, amb Covid-19. Aquí hi ha una feinada i una logística darrere impressionant.
I suposo que és per això també que es fa a Fira de Barcelona, que hi ha molta amplitud, hi ha molt més espai, poden fer més distàncies, i el que no expliquen gaire o no acaben de donar-nos informació són les temàtiques clau, és a dir, no sabem ben bé, ells diuen que, una de les temàtiques és per què som el que fem, el que compartim, i a partir d'aquí diuen això és el que genera vincles i els identifica com a persones, és a dir, no expliquen ben bé les temàtiques, això serà una mica la sorpresa que ens trobarem a partir de dimecres a veure sobre què tractarà aquest programa de Nexes.
A mi m'ha d'explicar el Jordi Basté algun dia com s'ho fa, aquest senyor que porta el programa líder de la ràdio en català, que treballa un munt d'hores, que s'hi posa tant d'hora cada matí i que a més encara trobi temps per embrancar-se en aquest talk show amb la Terribas, tela marinera.
Sempre hi ha el rumor aquell, no?, que diuen que el Basté podria fer programació 24 hores al dia perquè és un malalt de la feina i de la ràdio i de la comunicació, doncs sembla ser que és veritat, que això sí que ho posa a la pràctica.
Segurament el pes el porta la Terribas perquè és el projecte en el qual s'ha embrancat després de deixar Catalunya Ràdio, però vaja, ell hi és, són codirectors i copresentadors, per tant, encara que no al 100%, hi és darrere i, per tant, és per felicitar-lo.
Sí, sí, veurem, a més, són dos patums que estan al capdavant d'aquest programa i que realment Mònica Terribas i Jordi Basté, doncs els hem vist, per exemple, a la Marató de TV3 i també recentment amb la ràdio Cap per Avall a RAC1, doncs també van col·laborar conjuntament en una horeta de programa. És un duet que funciona i que realment és un contrapès entre tots plegats.
Sí, sí, tot i el morbo que durant aquests últims 7 anys em sembla que han estat competint amb el matinal que cadascú d'ells dirigia a RAC1 i a Catalunya Ràdio, però la veritat és que ho han explicat i la Terribas ho ha explicat en més d'una ocasió, es coneixen des de fa una pila d'anys.
Sí, sí.
I són bons amics, més enllà d'aquests 7 anys de competència.
Doncs dimecres el veurem i la setmana que ve el comentem.
I tant que sí. I ara anem a fer un cop d'ull a les plataformes, has fet una mirada i has triat algunes de les sèries que arriben aquesta setmana.
Sí, estrenes, com sempre diem, estrenes de temporada 1. Sempre hi ha moltes més estrenes durant la setmana, però repassem només les que són la temporada 1, que són aquelles sèries que arriben de nou. Una d'elles, aquest dimecres mateix, s'estrena a Netflix una sèrie que s'anomena Detrás de sus ojos.
Pellizcarme y decir estoy despierto. Mirarme las manos, contarme los dedos, estar tranquilo. Que tengas buen día. Te quiero.
Y yo a ti.
Soy Luis. Soy tu secretaria.
Encantado de conocerte. Acabo de mudarme.
David es bueno y generoso. Trabajo para su marido.
¿Trabajas con David? El mundo es un pañuelo.
Adele parece perfecta. Los dos son mucho más felices conmigo que entre ellos.
Doncs la història és una mare soltera que s'endins en un món una mica recargolat de jocs psicològics i quan comença una relació amb el seu cap, que és un psiquiatre, i a la vegada, a més, es fa amiga en secret de l'esposa d'aquest cap, d'aquesta misteriosa esposa, i per tant una història d'amor recargolada a partir de dimecres a Netflix.
Mira, una curiositat. Una de les actrius, justament la que fa de dona, de la dona del psiquiatre, és la filla del Bono, de U2.
Ah, mira.
Eve Hewson, que sembla ser que té una sòlida carrera com a actriu i aquí la podrem veure formant part d'aquest triangle amorós.
Doncs estarem atents, també, és una curiositat.
Quines altres estrenes proposes?
Doncs mira, divendres s'estrena a Amazon Prime a aquella gent que li va agradar fa molts anys l'Internado, doncs sembla que torna a A3Media amb un projecte conjunt entre Amazon, A3Media i MediaPro, amb aquest reboot que diuen de l'Internado, s'anomena l'Internado Las Cumbres.
Que os quede bien claro que si estáis aquí dentro es porque nadie os quiere ir fuera. Lo cierto es que la sociedad y también vuestras familias han dejado de creer en vosotros.
Esos chavales son alimañas sin sentimientos.
Encontré una cosa. La
logia del Nido del Cuervo. Este edificio está lleno de cuervos. Algo está pasando.
En este colegio suceden cosas. Que si llegaran a oídos equivocados, hay gente ahí fuera que no...
Aquesta sèrie, que es va acabar el 2010, ara fa 11 anys del seu final de temporada, i a partir d'aquí comença aquesta sèrie que agafa la història, aquesta thriller de misteri, però en comptes d'estar en aquell internat, el que fan és anar a una escola que està ubicada molt a prop d'un antic molí perdut enmig de les muntanyes, i en allà ingressen els joves més rebels, i a partir d'aquí comença tots aquests misteris i terrorífiques llegendes que el que faran és entrar en aquestes, diguem-ne, històries i veure què és el que passa. Per tant, l'Internado Las Cumbres s'estrena a partir de divendres a Amazon Prime.
Una segona vida pels fans d'aquesta sèrie en el seu dia, 10 anys enrere. Tornem a Netflix, què arriba?
Doncs també el divendres s'estrena a Netflix Tribus d'Europa. Estem parlant d'una Europa del 2070, on hi ha tres germans que lluiten per canviar el destí d'Europa quan una catàstrofe global fractura el continent amb molts microestats enfrontats entre ells, i és un drama apocalíptic adolescent que arriba des de Netflix a Alemanya.
El 29 de diciembre el mundo tecnológico empezó a volverse loco. ¡Bam! Luces fuera y oscuridad. Y así volvimos a la Edad Media.
Ahora las tribus gobiernan el continente, Europa. Bañándose en sangre para imponerse.
El mundo exterior no es el nuestro.
Creíamos que podríamos vivir en paz.
Doncs aquesta sèrie també s'estrena, com dèiem, divendres a Netflix, Tribus d'Europa.
I una última estrena?
Sí, en aquest cas per diumenge s'estrena La cocinera de Castamar.
Vas a ser padre.
He conseguido un trabajo.
No puede ser, sabe que no puedo.
Hola, Úrsula.
Continúen. Estará a prueba durante unos días.
No me gustas. No voy a ser tu niñera.
Digo, Alba no va a volver.
Majestad, nada me complacería más que...
Se acabó el duelo en Castamar.
Un nuevo matrimonio podría ayudar.
Y asegurar el futuro de Castamar.
¿Pero con quién?
Excelencia, si lo permite,
ya... Doncs una sèrie protagonitzada per Michel Janer, per Roberto Enríquez i també per Hugo Silva, un drama d'època ambientat al Madrid del segle XVIII, i a partir d'aquí veurem aquestes històries, històries on podrem veure a les seves protagonistes, la Clara Belmonte, que està interpretada per Janer, i Diego, el duque de Castamar, que és Enríquez, i tots dos amb un passat molt dolorós i que, segons expliquen en la mateixa sinopsis de la sèrie, a partir d'ara, un cop es coneguin, els canviarà les vides. Una sèrie d'amor, d'aventures, d'època, i per tant, a partir de diumenge, aquesta sèrie es podrà veure a 3 Player Premium, La cocinera de Castamar.
4 noves històries que arrenquen i que el Carles Gala us proposa per si us hi voleu enganxar. Moltes gràcies, Carles, i que tinguis una molt bona setmana, i tornem dimarts.
Igualment, adeu-siau.
Penedès en xarxa.
I aquests 4 minuts que ens queden per arribar a les 12 són 4 minuts d'or perquè arriben les fake news amb la Lourdes Meronya. Bon dia.
Molt bon dia de nou. Doncs avui us porto... És que portem un any 2021, és a dir, si el 2020 era difícil, va ser difícil, el 2021 pinta gairebé, eh? I realment la notícia que us porto és que han aparegut gossos blaus prop d'una fàbrica abandonada a Rússia.
Blaus, de color blau, vols dir?
Sí, sí, de color blau.
Ostres.
De fet, ja sé que pot sonar a broma, però... Cada vegada passen coses que encara ens pot sorprendre, com aquesta, i és que aquest últim succés ha commocionat el món perquè ha aparegut una bossada de gossos blaus en una fàbrica abandonada de la ciutat de... I aquí ja em perdonareu perquè no entenc el rus, Cernsquish, de Rússia. I és veritat que aquest aquesta dita que diu gossos verds, però no, a Rússia doncs, pot aparèixer qualsevol cosa, com aquest cas, no? Com els gossos blaus. I la imatge doncs, ha donat la volta al món, pel que sembla aquests animals estarien abandonats i portarien vivint un temps prop d'aquesta fàbrica, alimentant-se del que poguessin trobar al seu voltant. No obstant això, Andriy Myslivets, antic responsable d'aquesta fàbrica abandonada, ha assegurat que les imatges poden ser falses, però que aquest succés pot deure's a les restes de sulfat de coure en alguna casa abandonada. Diu ell que han d'haver trobat alguna cosa als voltants perquè ningú els controla. Molts indiquen que es pot deure el sulfat de coure, ja que aquest pot provocar inflamació a la pell i cremors. De moment, les autoritats estan investigant el cas per assegurar-se de que no es tracta d'una cosa preocupant. Han de ser controlats per tal d'avaluar el seu estat de salut i per a trobar el motiu del seu color. Estem mantenint converses sobre la possibilitat d'atrapar-los. Una cosa semblant va ocórrer a l'Índia al novembre de 2017, quan un grup de persones van trobar gossos blaus als carrers. No obstant això, en aquesta ocasió va ser l'ús d'un tint per a la roba que es perfilava com a la possible causa. Després de que els animals van ser netejats, doncs estaven perfectament sans i ja no eren de color blau. Gossos verds, gossos blaus... Què més ens trobarem? Doncs no ho sé, el 2021 promet, eh?
Gossos amb dos caps.
Que monos, no?
Mira, és... Tipo bonico.
Que és mono, sí, és un gos blau.
Sí, home, depèn del gos, perquè igual te'n trobes un gos blau per la nit, gros d'aquells tipus pastor alemany, igual surts corrents, eh? Mm.
Tu què penses, Armand? Tu creus o no?
Sí.
Sílvia?
Jo també, sí, també. Si doncs m'haguessis dit un altre país, és veritat, no?
És certa. Han aparegut els gossos blaus i ara falta saber exactament què és el que ha pogut succeir. Però ja van aparèixer gossos verds a Itàlia, que ja us ho vaig explicar fa uns mesos, i ara de color blau. El 2021 ens
vermell,
porta per encara
vermell,
moltes vermell, sorpreses. Vermells, per exemple.
Vermells sí que cantarien sí. Una mica, eh?
Home, sí.
Has de penjar una foto a xarxes, això ho hem de veure.
Això la busco i li passo a l'Eli perquè la pengi.
Molt bé, gràcies, companys, demà hi tornem.
Adéu.
Fins demà.
Adéu.
Ho deixem aquí, acabem aquestes 3 hores de ràdio i demà més. Adéu-siau.